Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dimecres 21 de setembre i tenim un dia nuvolós. Tindrem entre 25 i 27 graus de temperatura i les tempestes acabaran fent-se generals al final de la jornada. Podran ser fortes, però serà dijous quan les tempestes podran afectar a punts de les ciutats, pobles que estiguen al litoral. Estan sintonitzant la emissora 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Vila-real, i comença Protagonistes.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con My Renting. Todos tanto.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es. Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, La Real.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Y qué tendremos hoy en el programa? Pues bueno, saben que demà tendrem una altra vegada jornades citrícoles que venen fent-se, esta és la segona edició, però serà demà quan tornarem a gaudir d'elles en l'Auditori de Vila-real. Ens ho explicarà Carles Peris, que és el secretari general de la Unió de Llauradors, i dirà què podrem demà veure en l'Auditori i sentir. També l'intendent de la policia local de Vila-real, Ramon Martínez, donarà informació sobre un tema que genera molt de dubte i és què fer quan el propietari d'un vehicle mor per a poder continuar circulant en el vehicle. I també parlem d'aquest vehicle que es va incendiar ahir en el camí que dona darrere del col·legi de London, del Laude del Britànic de Vila-real. A més, les últimes campanyes ficades en marxa des del cos de policia de l'Ajuntament de Vila-real, de la ciutat de Vila-real. També l'alcaldessa d'Oropesa, Araceli de Moya, ens parla d'aquestes festes de la paciència que comencen demà i d'aquests punts violetes que estan previstos per a col·locar i tindre unes festes d'allò de lo més tranquil·les en aquest sentit. També per primera volta existirà, podrem gaudir aquesta càtedra d'igualtat i nosaltres podrem tindre en la ràdio una entrevista amb Teresa Sansegundo, que ens detallarà quin és l'objectiu de la càtedra i les activitats que farà. També tindrem el regidor de turisme Diego Vila i no sé si podrà vindre també el president de Asiobi, però sí parlarem d'aquesta ruta de l'etapa que se posarà en marxa. I per últim tindrem al regidor del Partit Popular, Carlos Gil, que valorarà la polèmica fiscal anunciada pel president andalús Juanma Moreno, que l'han fet estar en el centre mediàtic. Jo crec que serà un programa d'allò de lo més interessant, però vostès ho valoraran si són capaços d'aguantar aquestes dues horetes en nosaltres.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Torna la gran festa dels bons preus a Vila-real. Dissabte 24 i diumenge 25 de setembre, Fira de l'Estoc. Productes de qualitat a preus irresistibles. T'esperem este dissabte 24 i diumenge 25 a la plaça Major de Vila-real en la Fira de l'Estoc, un gran esdeveniment al centre de la ciutat. És una iniciativa d'Eucovi, Unió Comerç Vila-real, amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Junts Vila-real avança en comerç.
I avui hem matinat amb una notícia, la veritat és que, bueno, no sé com qualificar-la, però em sembla que tot el món hem tingut la mateixa sensació, quines ganes hi ha de voler tindre cada volta més problemes. I és que el president rus, Vladimir Putin, vol mobilitzar i cridar a files a 300.000 reservistes davant de la contraofensiva d'Ucrània per reservar el Donbass. En el seu primer missatge a la nació des de començar la guerra un 24 de febrer. Putin ha argumentat que les autoritats russes no tenen dret a deixar que la gent que viu a Ucrania, prop de la frontera, siga destrossada per executors i ha promès suport als referèndums anunciats per les autoritats prorusses de les autoproclamades repúbliques populars. És un discurs pregravat que està dirigit a la nació i ha tingut diversos retards, s'ha emès sobre les 8 del matí, i ha justificat la mobilització dels reservistes. Ha traspassat els límits en l'agressió a Rússia, diuen en la seva lectura. Les potències occidentals diuen que no busca pau, que no busquen pau, sinó que estem intentant destruir Rússia, convertint la població ucranesa en carn de canó. Ells diuen obertament que en el 1991 van poder desmembrar la Unió Soviètica i que ara ha arribat el torn de Rússia. Ojo, perquè fins i tot fa l'amenaça que tot el món volem no sentir, i s'amenaça nuclear. El cap del Kremlin anticipa la possibilitat d'una catàstrofe atòmica i culpa, com bé dit antes, a Occident d'haver revifat la guerra freda nuclear i advertit que aquells que intenten fer-nos xantatge amb l'arma nuclear han de saber que la rosa dels vents pot tornar-se en contra d'ells. Ell s'ha justificat la invasió del país veí en el dret moral de no oblidar les zones prorruses. Diu que l'objectiu rus és alliderar la zona del Donbass. El mandatari ha avalat la celebració de referèndums, com bé he dit fa un momentet. I el primer missatge a la ciutadania de Putin és després de que va comunicar l'inici de la incursió militar a Ucrània del 24 de febrer. Ara fa 7 mesos, ojo, i la intervenció del mandatari rus ha eludit la paraula guerra i ha continuat referint-se a la invasió com una operació especial. En fi, el secretari general de la ONU adverteix que el món està en perill.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Pelu de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
I com bé els he dit antes, ara tenim a Carles París en nosaltres. Ell és el secretari general de la Unió de Treball de Llauradors. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Avui vostè ens parlarà d'aquesta segona jornada cítricola que dona continuïtat a la primera, que va ser el passat dia 15. Això serà demà en l'auditori, és així?
Sí, efectivament, demà a partir de les 11:30 qualsevol persona, independentment de que no estiga inscrit, pot assistir a les jornades i, per tant, que animar a la gent que vinga a escoltar ponències de primer nivell, no?, que tenim també esta segona jornada.
Lo que va ser la primera va donar pa molt, pa parlar de moltes coses, pa abordar molts temes, així en esta casa també s'ha tratat, han hagut gent que ha tingut molt d'interès i és que està molt pendent de lo que se parla en aquestes jornades i consideren que els temes que se toquen són els que preocupen, evidentment. De quins temes parlaran demà?
Bueno, pues demà iniciarem les jornades en una ponència del director general de Sanitat Vegetal del Ministeri, Valentín Almansa, la qual nosaltres pensem que és una de les ponències estrella perquè al final el que veurem és per què i com i quines decisions pren el Ministeri quan ens té que donar una autorització excepcional o no d'algun producte que estava autoritzat i la Unió Europea ha retirat, pues anar un poc en aquesta línia. Per exemple, com el tema que tant s'ha parlat en esta casa i en el sector del metilclorpirifos, no? El per què no se dona aquesta autorització excepcional del metilclorpirifos, que comporta el no donar-la i els motius per el qual no se fa, i per tant és molt interessant, no?, escoltar aquells que prenen les decisions, el per què les prenen, i després pues, un poc quina postura, no?, té el Ministeri davant de la contínua caiguda de matèries actives en la Unió Europea, no?, i aquest objectiu, no?, del nou Green Deal de rebaixar el 50% de matèries actives en el sector agrari abans de 2030, no? Ahí, pues, el posicionament també del Ministeri pues, també ens interessa molt i és molt important veure quina postura defensen ells en Europa, perquè nosaltres pensem que aquesta caiguda de matèries actives deu de ser molt més escalonada, no? Perquè a vegades ens encontrem que, per exemple, tenim quatre productes, ens prohibeixen dos i encara en tenim dos per a poder treballar, però a vegades netes dos i te cauen aquests dos registres i te veus indefens, no? Per tant, una miqueta tots aquests criteris, el per què està passant i quina postura és d'ell. Jo crec que és una ponència que val la pena vindre a escoltar.
Jo, és que el sent parlar i la sensació que tinc és que jo crec que n'hi haurà gent esperant aquesta ponència, més que res per en un moment donat poder dir o poder preguntar o poder demanar aquesta alternativa o aquest temps d'impàs, perquè és per això que ha sofrit molt la província de Castelló per aquesta prohibició.
Sí, jo crec que al final en totes les ponències pues, tenim obertes de paraules, cadascú els assistents, pues, el que decidís preguntar, pues, pot preguntar obertament això i obrir un xicotet debat, no? Perquè al final són jornades que tampoc se pot estar contínuament debatint sobre algun tema, però sí que se poden fer preguntes per acabar d'entendre i plantejar coses també, ja no són les preguntes, sinó plantejar coses i propostes també a gent i a ponents, en este cas el director general del Ministeri, que és una persona de les que més responsabilitat té en estos moments en quant a les decisions que se prenen de donar o no autoritzacions excepcionals en moments determinats, que al millor el camp ho veu d'una forma i ells ho veuen d'una altra.
En este cas, lo que de tant com s'ha parlat d'això, jo he dit, no, al final sí que els han escoltat, sí que els han fet cas, no en deixar-los utilitzar i seus pesticides, però sí a lo millor en avançar el fet de que no entren plagues. Jo crec que ahir sí han començat a posar-se les piles. A poc, és cert. Però no sé si per ahir han guanyat terreno.
Jo crec que no portem el ritme que ens agradaria, no? El ritme adequat que ens agradaria al sector, però crec que a base dels dos, tres últims anys de fer una pressió contínua i continuada de que tenen que entendre de que un sector citrícola com el nostre, que està preparat per a fer fruta en fresc i exportar-la, que tens que tindre molt bones condicions en el camp, perquè si no al final tens massa fruta no comercial per culpa de les plagues, i ens fa perdre competitivitat, ens fa augmentar els costos de producció i ens fa perdre rendiment. Ells han entès de que tenen que ficar-se les piles i cada vegada protegir més la citricultura europea, no? En aquest cas la valenciana. Jo crec que a poc sí que han aconseguit passos importants en el tema del tractament en fred. Jo crec que és un primer pas, però aconseguirem al final, jo crec que estic convençut que aconseguirem que les mandarines i els pomelos entren també en aquest tractament en fred, o que estandaritzen el sistema del tractament en fred per a tots els països tercers que vulguin vindre, que es unifiqui aquest criteri per a tots igual, i així no cal tindre discussions sobre sobre ninguna plaga ni sobre ningún país, se unifica per a tots i seria la millor solució a llarg plaç. Per tant, jo crec que ahí sí que anem avançant, i en altres aspectes de les matèries actives jo crec que també avançarem, no? Perquè clarament també s'està veient de que no se pot suportar aquest ritme de caiguda de matèries actives tan ràpid, i perquè la lluita biològica, el que hem dit sempre, no està suficientment evolucionada i preparada per a donar una resposta. Quan això dona una resposta, pues entonces se podria accelerar, però mentre no se pot accelerar més, i més ara en el context també mundial que n'hi ha, de que país que n'hi ha cert dèficit d'aliment, la guerra d'Ucrània pues, ha trastocat tot molt també, i per tant n'hi ha que ser conscients també en el ritme, no?, al qual se va adaptant el sector a aquesta caiguda de matèries actives. Uh-huh. És molt important poder produir, jo crec que és el més important, que cada vegada s'ha de fer d'una forma més sostenible i més segura de cara al consumidor, també, però és molt important garantir aquest consum, perquè nosaltres ja estem en els règims més estrictes de producció a nivell mundial. Si és que estiguérem a la cola, pues bueno, n'hauria que accelerar, però és que estem al capdavant a nivell mundial de fer agricultures sostenibles i segures.
El que és molt important és que n'hi hagi molta presència, que n'hi hagi molta gent per a sentir el per què no se volen utilitzar aquest producte, i que també vegin que n'hi ha molta gent que té ganes de continuar i que exigís que Espanya exigisca que se compla la norma. Jo crec que és un bon moment perquè n'hi hagi molta assistència. No sé, jo, si estiguera en la meva mà...
Jo crec que l'assistència la tenim garantitzada, perquè la primera jornada ja estàvem allà en això 150 escrits, van haver una mitja de 80, 90 persones, 95 persones, i esta segona jornada tornem a estar en el mateix número d'escrits, i jo crec que l'assistència la tindrem garantitzada. A part, demà dona pluja, o sigui que possiblement gent que aniria al camp i demà no puga treballar, pues possiblement s'anime i vinga a les jornades, i encara n'hi ha que... i encara n'hi ha més gent, i que n'hi ha ponències de superinteressants de coses que venen de cara al futur i que desconeixem, i que són molt positives, a lo millor per al futur facilitamos les coses.
Pues així esperem. No obstant, nosaltres divendres, com sempre, farem valoració de lo que és la jornada, i lo que volem és que ens doni pues això, la valoració de lo que passarà demà, que serà a partir de quina hora?
A partir de les 11:30 iniciarem les jornades, ja fins que s'hi finalitzen al voltant de les 7.
Separarà, si n'hi haurà un recés, suposo, al migdia, no?
Sí, n'hi ha un recés al migdia de 2 horetes, i després continuem per l'esprà a partir de les 4.
Pues que vaja molt bé. Moltes gràcies, Carles Peris.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vilareal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
La Generalitat oferirà demà en el dia sense cotxe transport gratuït en Metro València, tram d'Alacant, tram de Castelló i Metrobús.
Els transports autonòmics realitzaran desplaçaments sense cost per a les persones usuàries amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquesta iniciativa tracta de promoure hàbits sostenibles i recordar que el transport públic és un mitjà de desplaçament segur.
I Sanitat ha informat de 945 nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, 130 a Castelló des de l'última actualització del divendres passat.
Els hospitals valencians tenen actualment a 253 persones ingressades, de les quals 18 estan en la UCI. A Castelló serien 26 persones ingressades, una d'elles en la unitat de cures intensives. Per altra banda, s'han notificat 5 defuncions per coronavirus des de l'última actualització del dia 16, tots amb data de defunció en els últims 7 dies, cap d'elles a Castelló, que suma des de l'inici de la pandèmia 1.194 morts.
I la Diputació i la UNED presenten la Càtedra d'Igualtat i Benestar Emocional i Psicològic.
Amb ella es pretén fomentar la docència, la investigació, la difusió de coneixement i la innovació en l'estudi de la igualtat i el benestar psicològic i emocional de la ciutadania de la província i estarà dirigida per Teresa Sansegundo, experta en dret i estudis de gènere. El primer acte de la càtedra va tindre lloc ahir i va ser la ponència sobre per què llegir a dones escritores a càrrec de Laura Freixas. Escoltem al president de la Diputació, José Martí.
De que la educación nos hace mejores, es algo que se ha quedado en nuestra sociedad, es algo que está en la base de la universidad, de todo, esa apuesta constante y continuada que hacemos por la educación. Yo creo que algo de eso permanece y de que verdaderamente la educación nos hace mejores. Y como la educación nos hace mejores, es realmente un placer y un honor alabar hoy la labor que hace y que está haciendo la UNED, que está haciendo la Universidad Nacional de Educación en Distancia.
I a Vila-real, el ple va aprovar ahir l'aportació de 200.000 euros al projecte del nou alberg per a persones sense llar que Càritas i el Bisbat estan construint.
La sessió plenària també va donar llum verda al conveni de 60.000 euros amb Asiobi per a activitats de promoció i difusió de l'hostaleria local. Es destinaran també 12.500 euros per a continuar col·laborant en la recuperació i reconstrucció de l'illa de la Palma, afectada per l'erupció del volcà Cumbre Vieja fa ara un any. Cal destacar que aquests fons provenen de crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació.
I la Guàrdia Civil deté a dues persones pel furt de més de 2 tones de garrofes en les coves de Vinromà.
L'equip Roca de la Guàrdia Civil de Castelló i agents de la quartell de la Guàrdia Civil de Cabanes van iniciar una investigació a principis del mes de setembre de l'actual any, en la qual es van interposar diverses denúncies per sustracció de més de 2 tones de garrofes en finques agrícoles del terme municipal de les Coves del Vinromà. Els guàrdies civils, després de realitzar quasi una vintena d'inspeccions en diferents magatzems i cooperatives, van donar com a resultat la identificació, localització i detenció de dos homes de 35 i 55 anys d'edat com a presumptes autors de delictes de furt de més de 2 tones de garrofa, que han sigut recuperades i retornades al seu propietari.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Don't you?
Aquí arriba la ruta de la tapa a Vila-real. Bueno, o almenys és el que han presentat este matí el regidor que està així en nosaltres, Diego Vila. Molt bon dia, Diego.
Molt bon dia.
Junt en, diguem, membres de Asiobi, no?
Sí, hem presentat aquesta 14 edició de la Ruta de la Tapa amb Edu de Asiobi i amb Ximo Abril de la Societat Gastronòmica de Vila-real.
En este cas, Edu és el gerent del casino de la Caixa Rural, que tenim així baix, i Ximo és el gerent de... com es diu el...
Birbar.
Birbar és un algo que se feia en agricultura, quan se segava, Birbar, que és un nom molt xulo. Se presenta la Ruta de la Tapa, alguna novetat, algo que ha destacar?
Sí, a veure, com a primera novetat el canvi de dates, no? Perquè passa, aquest any passarà a ser del 29 de setembre al 23 d'octubre, seran 3 setmanes en unes dates que ara en la incertesa que n'hi ha estem ahí en les notícies que se reben de que se n'hi haurà una recessió, se n'hi haurà una xicoteta crisi, vam quedar en Asiobi, no? que aquestes dates podien ser unes bones dates per a continuar donant aquest recolzament, no? Per a si les ventes baixen, no? Que per lo menos tinguen un estímul com és aquesta ruta per a que la gent de Vila-real i la gent que es puga visitar puga vindre a participar i sobretot a col·laborar en els nostres negocis.
Sabem quants restauradors entraran en aquesta ruta?
Enguany tenim 15 restauradors. Ha baixat una miqueta després de l'última edició que vam fer en 2019. La situació per la qual han passat durant la pandèmia, alguns negocis van tancar, altres han canviat de propietaris, estan en aquests canvis, no? Per això pensem que també ha baixat un poquet la participació, però a pesar d'això, els últims dies estem rebent també molta gent que ha volgut entrar, que ara per desgràcia no poden entrar perquè ja estan els plaços tancats i avui ja comença, per exemple, i selecció de la etapa del jurat professional, aquesta vesprada que se farà en la sede de les mestresses de casa, les que sempre tenim que agrair la seva col·laboració i que ens presten la seva seu. I pensem que pot ser un punt d'inflexió esta ruta del 2022 per a que en 2023 torni a renaixer i torni a participar en el màxim possible de negocis.
Esta vesprada se farà i s'acata i se li girà perquè perquè la gent entenga com arribem ahir, van a l'estar seu i què n'hi ha?
Sí, avui van els 15 restauradors a la seu, porten la seva etapa, la etapa que oferiran en els seus negocis durant aquestes 3 setmanes, i n'hi ha un jurat professional que sense saber de quin és cadascuna, perquè ells estan tancats en una habitació i se van entrant en secret, no? Se van entrant i se estapes, se l'eixís la millor. I és el primer pas i el primer premi que se donarà a l'acabar la ruta, clar.
I quan parlem d'un primer premi, què parlem? Què guanyen aquest primer premi?
El primer premi...
Sí, és que sap què passa? Que ho té documentat i se me'n va del micro. Primer premi?
A veure, tots els premis tenen una
tots els guanyadors tenen una... algo que els oferissin, no? És dir, estem parlant de premis econòmics o estem parlant de premis de... diguem com si d'honor que se li dona, sí, no? al local.
Sí, són premis honorífics, no? Són aquestes plaques que quan la gent visita els seus locals poden veure qui són els guanyadors, qui són els participants. On sí que hi haurà uns premis serà la gent que participe, que ahí sí que se regalaran uns vales per valor de 50 euros per a que la gent pugui gastar-los en els locals d'Asiobi.
Quants vales se sortejaran?
Van a regalar-se 5 vales de regal.
cinc vales en el mes de, o sigui, en quasi i se període de 3 setmanes de tota la gent que vaja, que ompliga i que pose, suposa que cada un tindrà la seva bústia, posarà el paperet i tindran 50 vales i això vale, podrà disfrutar de 50 euros.
Exacte, a gastar en locals que estiguen associats en Asiobi.
Vostè sap que n'hi ha locals nous, per lo que deia antes. Jo, per exemple, este matí, clar, jo vaig com tot el món i parlem del que és de ojo, hem parlat de lo que és de lo que se'ls donarà a esta associació que se va aprovar ahir en el plenari, que són 60.000 euros. Quan traus o parles d'això, la gent que hi ha al voltant, que coneix la gent que ha agarrat restaurants i demés, bueno, hem començat ahir a fer un poc el donar informació, que és el que se'ns demana. I hi ha gent que ara en aquest moment ha agarrat locals nous i ja vol entrar a formar part d'Asiobi. Per què? Pues perquè el fet d'estar dins d'una associació fa que disfrutes de subvencions.
Sí, jo crec que si algo bo podem traure d'aquesta pandèmia és que per fi l'hostaleria i l'oci de Vila-real s'ha associat, ha intentat treballar a una. Jo crec que per part de l'Ajuntament també ens ha vingut molt bé, no? Perquè el poder treballar en ells mà a mà durant tots aquests mesos tan difícils ha sigut molt important. Per això vam aplegar a quasi 2 milions d'euros d'ajudes durant tota la pandèmia per als negocis afectats. I jo crec que això sense estar associats haguera sigut molt difícil, no? Tots recordem i ses manifestacions que vam fer a Sivais, no? a la plaça Major davant de l'Ajuntament, no en contra nostra, no? Sinó sobretot per la situació que n'hi havia, perquè...
Per visibilitzar el problema que ells estaven patint.
Exacte.
És dir, ells els diuen heu de tancar, tenir les neveres plenes, però clar, en este cas l'administració dia puja la incidència, és que no podem deixar obrir. Bueno, és que ja no se'n recordem de lo que van passar, eh?
Sí, això ho ha recordat Edu, no? Perquè fa quatre
no
dies, no? Que bueno, no hem eixit perquè encara n'hi ha que recordar que està el virus ahir. N'hi ha que,
sí,
tindre...
bueno, ha que dir que avui han eixit dades i en Castelló ha repuntat.
Clar, n'hi ha que tindre aquesta prudència, aquesta responsabilitat i se respecte al virus, però n'hi ha que fer vida. Ho he dit abans, no? Venen temps possiblement d'incertesa, però des de l'Ajuntament anem a continuar recolzant els nostres comerços, no? En este cas a l'hostaleria, a mi se conveni que ahir se va aprovar també la modificació de crèdit per a que se puguen fer moltes activitats en el poble durant el que queda d'any, per a que intentar que aquests mesos que pareix que seran tan difícils no siguen tan greus, no? I continuar recolzant, conforme dic, al nostre comerç local, que és molt important, que és molt bo que estiguen associats, perquè sempre tindran algú que puga vindre a parlar en l'Ajuntament i entre tots intentar lo millor per a ells.
En este cas hem de dir que serà del 29 al 23 d'octubre que tindrem un plano que ens dirà quins locals podem anar a disfrutar i que se sortejarà 5 vales de 50 euros per a la gent que puga o que decidisca anar i siga afortunada i guanyi. Però a part, esta vesprada diran este jurat no podem dir per qui està format.
No se pot dir perquè... Bueno, ho hem dit de broma, no? També la roda de premsa per a evitar pressions, no? De dir la meva etapa serà esta, la meva etapa serà aquella. Sí que les ames de casa segur, les nostres mestresses de casa, n'hi ha restauradors professionals i n'hi ha algun influencer, que és una figura que hem volgut també ficar per a això, no? Per a que també ajude en aquesta part mediàtica a la nostra ruta.
Clar, però el que ocorrirà és que, d'alguna manera, quan diguen quin de totes aquestes tapes és la més bona, pues, tu, si eres el propietari d'aquest restaurant i es porta aquesta tapa, ja tens punts per a que tinguin ganes d'anar a provar aquesta tapa. Se farà públic, no?
No se farà públic. Se farà públic el 26 d'octubre en l'entrega de premis, justament per això, no?
No perjudicar els que no hi siguin.
Per a no perjudicar i per a que la participació intentar que siga en els 15 locals. Sí que com a novetat també en el tapaporte, que és diguem, la fitxa que se té que cunyar per a dir que has visitat aquests locals, anem a, anem a separar en sectors de, del municipi, val? Per a que la gent tinga que cunyar en les dues parts, diguem. Perquè sabem que la zona centro normalment la gent visita més o consumís més en el centre, però anem a intentar que vagin a locals que estan més repartits per la ciutat per a poder participar en esos regals que són els vals de regal de 50 euros, però que n'hi haurà més perquè moltes empreses volen col·laborar amb nosaltres i pròximament s'anunciaran també més regals.
El que jo vull preguntar-li és, si no vol dir noms no diga, però per exemple, de quins locals podem disfrutar que no estiguen en el centre, és dir, dixo quatre districtes que té la ciutat de Vila-real, n'hi ha locals, per exemple, a quins barris?
Ho anunciarem en els pròxims dies,
però... Que no li trac res, avui!
Però sí que és de veres que... per la zona del Llaurador, per la
el
zona
Pilar,
de les piscines... Per...
Segur, són deben segur.
Que la gent ja coneix, perquè és gent que ha col·laborat ja en les anteriors, en
ens
les anteriors
queda,
rutes.
Entonces ens quedaria una, la zona del Llaurador, la zona del Pilar, la zona de les piscines, ens queda la zona on està ubicat els Llosgats.
Sí.
També en tenim?
Per aquella zona també n'hi ha.
Vale, doncs entonces ja tenim clar. Els quatre districtes estan coberts, per tant, ho tenim clar. Per el que vostè deia antes, en els hospitals valencians n'hi ha en aquest moment, bueno, Sanitat ha informat 945 en casos. En Castelló 130 i persones ingressades en la província de Castelló, en la UCI, n'hi ha 18. Per tant, bueno, això no és res a lo que teníem i si mirem quantes persones ingressen en UCI per unes altres coses, segur que també donen xifres. Però que vegem lo que hem avançat.
Sí, la veritat que sobretot s'ha avançat veient el ritme de vida que n'hi ha, no? Ara si ens fiquem així en la finestra podem veure el mercat ambulant conforme està ple, les nostres terrasses. La vida ha tornat a un ritme prepandèmic, però sí que és de veres que tenim que continuar en esa cura, en esa prudència.
Però el que no tenim que deixar de fer és anar a esa ruta. Per què? Pues perquè tenim que tornar, perquè tenim que reprendre esa vida. Jo crec que la sensació que m'ha donat ha sigut un impàs de canvis de propietaris que quizás s'han fet majors i han dit ja quasi que ho deixem. Haver-ho aguantat. I, clar, en aquesta primera, en aquest canvi d'intercanvi de negocis ha pillat que la ruta de l'etapa ha baixat, serà aquest el cas, no?
Sí, i també sabem la situació dels professionals de l'hostaleria. Estan tenint molts problemes per a trobar professionals i sabem que, a lo millor, aquesta ruta es fa canviar també la dinàmica de treball, perquè se tenen que centrar en preparar aquestes tapes, a lo millor no se poden centrar tant en el tema del seu menú. Per això pensem que molts han decidit en aquesta no participar, però avui ho parlàvem en els representants d'Asiobi i de l'Associació Gastronòmica de que la de 2023, si Déu vol, pareix que serà molt potent en xifres de prepandèmia.
Bueno, pues, regidor, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos parlat de lo que és esta ruta. Però, clar, m'ho dic que m'ho descobrirà, pues espero que vinga i ho descobrisca així totes aquestes coses que té que anar descobrint, com, per exemple, qui ha sigut la tapa més bona, quins seran els locals que col·laboraran, que estan fora del centre i, a més, que puguem dir en directe, bueno, no sé si podrem dir en directe que els ha tocat aquests vals de 50 euros, però, vaja, sí, on ho han disfrutat.
Jo crec que vindré acompanyat en pròximes ocasions de membres de Asiobi, de l'Associació Gastronòmica, i jo crec que ells també podran donar la seva visió ja també com a professionals i desvelarem aquests secrets per a que aquesta ruta comenci a arrencar i sobretot que triomfe.
Per cert, clar, jo no el puc despedir després de que vostè haverà sigut protagonista quasi d'un curtmetratge en la vila de Vila-real, quan a vostè li diuen el que li diuen i és capaç de mantindre el tipus i dir, bueno, vale, i a banda, com aquell que va dir l'alcalde, i a banda, no, vostè és regidor, sí, i li fa una mala paraula i tal, i pobre, el periodista diu, home, no falte. Quina capacitat tenen de mantindre's, no?
Sí, jo crec que a pesar de alguna volta,
però
tinc que dir-te...
Què va ocorrir? Per que la gent sàpia, no? Estiga, vostè li estan gravant un vídeo, que és de la ràdio, és de televisió, la televisió pública, de A Punt, venen a gravar un vídeo quan està tota la polèmica dels bous, no?
Sí, van vindre a gravar un reportatge sobre què significa el bou en Vila-real, no? Me van gravar a mi, van gravar a en Voladors i van gravar a José Pascual Azuara, el president de la Comissió del Bou. Esta persona, per desgràcia, pareix que al veure la televisió pública no era molt partidari, se va clavar en les tres entrevistes, anem a dir de,
sí,
de males
jo
maneres,
crec que
no?
Esta persona el que creia és que era un reportatge contra el bou al carrer.
Exacte.
Jo la sensació que vaig tindre, que ell no se parava a escoltar.
Sí, perquè jo quan m'arrime a dialogar dient-li...
tranquil·lises. Vostè sap qui sóc jo?
Claro, en plan de que jo estic fent un reportatge, claro, a favor del bou en Vila-real, perquè hem de dir que l'Ajuntament de Vila-real sempre ha mostrat el seu suport al
bou. No cal que
bou.
Ho neguen, perquè fins i tot quan no se podia van emitir en tots els informatius de tota Espanya, de tot el país.
Per això jo crec que després de totes les crítiques que durant 17 anys va tindre l'alcalde i jo com a regidor organitzador, crec que no era el moment a lo millor d'increpar-me,
claro,
dient-me antitaurino i després les altres males paraules, però bueno, jo crec que si algo tenim en este equip de govern és talent, no accepten els insults.
Però
està
ojo
clar.
Que era una gravació que l'havia pogut posar molt en el punt de mira, perquè a vostè no l'estaven gravant, l'estava gravant tot el món i se deia, tranquil·litza't, guarda això, que guarda això...
Sí, sobretot perquè els periodistes feu una tasca a vegades que no està, pot estar no ben vista, perquè pot ser...
és que a tot el món no li cau bé, no li cau bé.
Igual que els polítics a tot el món no li caen bé, per ideologia o per lo que siga, però al final s'està fent un treball, vull dir, s'estan entrevistant a favor o en contra dels bous.
S'està informant.
Clar, això ja s'anava a veure després en el reportatge, però estaven informant i estava fent el seu treball. Jo vaig intentar ficar pau, he de dir que va ser un fet aïllat, que durant sabem com és la gent de Vila-real, no? Que són pacífics, cada un
però
té la
absolutament.
Seva opinió. I jo crec que este cas no pot embrutar, no? La defensa del bou que se fa en Vila-real. Sabem que hi ha opinions a favor i en contra, que això
sí,
és normal,
però a mi
el
que
només democràtic.
El que me llama l'atenció és que és el periodista que normalment el que sempre diu no, tranquil·lícia't, perquè sap que enseguida van a agredir-lo, perquè és que és així, no? O sigui, has de córrer sí o sí quan no, algo no es pareix bé i sirpitant conforme pugues. Em llama l'atenció que és el regidor el que pacifica fins i tot de darrere seu és l'exregidor, que ara no m'hi és el nom... que era regidor de Compromís de la legislatura passada, també intentant... se lo pots obrir el micro. Xavi Chando. No era Xavi Chando, doncs me fa l'efecte que... Qui era el que intervés?
És un membre d'una penya, perquè ja veu que esta persona se fica un poc agressiva, li agarra el micro al periodista perquè
no
se pensava que estava gravant la discussió.
Sí, pues a mi me fa l'efecte com de pacificador som en Vila-real, que enseguida anem i és el periodista el que més s'ofèn en aquest moment.
Sí, sobretot per això, no? Perquè no volien que la imatge de Vila-real fora una imatge agressiva, no? o que intentara justificar la seva posició amb la violència.
En fi, ahí s'ha quedat el cas. Jo crec que per aquesta fisonomia, no? Era una persona del poble, jo pensava que era Xavi Chando, però no, era una persona del poble que ell media perquè la cosa se tranquil·lise. És que no ens coneixen. Si nosaltres hem tingut així les aficions més... com dir-li, més agressives que pot dir que n'hi ha en el món, i mai ha passat de res en el futbol, no?
Sí, jo crec que en això sempre hem sigut un exemple i és en lo que ens tenim que quedar, no? Que així quan venen les aficions se van encantades, inclús van eixir a germanaments conforme aquell amb el Celtic i la penya Celtic Submarí que se va crear quan va ser un dels primers viatges massius d'una afició estrangera que se va fer a Vila-real.
Fins i tot ara estem anant a un altre camp de futbol que, bueno, hem tingut algun... que ens han quedat algun jugador i més d'ells que podrien estar un poc ofesos i no s'ha vist ningú problema, eh? Que no, eh?
Sí, jo crec que és... es el nostre sino, ¿no? Son gent pacífica i gent que sí. un exemple per a tot el món.
Moltes gràcies, regidor, per haver vingut.
Moltes gràcies.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Grey Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo. Calle Valencia 16, de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Sábado 24 de septiembre, desde las 4 de la tarde, sesión continua tarde y noche, 30 aniversario Bikini Club. En el escenario, la actuación del artista internacional Robin, con sus grandes éxitos Flames of Love, Like a Flame, Rain of the Night, Juliet. 30 aniversario Bikini Club, 24 de septiembre, desde las 4 de la tarde, Sala Varadero, Grau de Castellón. Entradas anticipadas en la web rememberos.es. 15 horas de festival.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Tenemos con nosotros al intendente jefe de la Policía Local, Ramón Martínez de Villarreal, que nos comentará algunos de los aspectos que han creado más interés por parte de los vecinos de Villarreal estos días a través de las publicaciones que han hecho en las redes sociales. Una de las publicaciones que realmente ha generado mucho interés es qué hacer con un vehículo cuando el titular fallece y queremos seguir circulando con este vehículo.
Sí, esto es un caso que además es bastante más usual de lo que nos parece, ¿no? Actualmente en España, como decimos, hay aproximadamente un millón de vehículos que todavía van a nombre de cuyo titular ha fallecido, ¿no? Pero es que aquí en Villarreal también lo encontramos en la proporción correspondiente, ¿no? Evidentemente, cuando un familiar fallece, el vehículo, claro que se puede utilizar, evidentemente que se puede utilizar, ¿no? Pero no se puede utilizar con un tiempo ilimitado, ¿no? La ley lo que nos marca es un plazo de 90 días, es decir, yo durante 90 días que ha fallecido ese familiar, que es el titular del vehículo, voy a poder conducir, evidentemente, sin ningún problema, pero a los 90 días ya tendré que decirle a la Jefatura Provincial de Tráfico, oiga, este vehículo que es de esta persona que ha fallecido, que era el titular, a partir de este momento, ¿quién va a ser conducido por esta persona X, ¿no? ¿A efectos de qué? A efectos de que a nivel de infracciones, a nivel de responsabilidades de todo tipo, pues exista una persona que se pueda vincular con todas aquellas infracciones que son inherentes a la titularidad del vehículo, ¿vale? Con independencia de que cuando se produzca la herencia, la declaración de herederos, lo que sea, ¿no? Es decir, esto no tiene nada que ver. Es decir, el coche se podrá consignar al heredero en el tiempo que sea, un año, dos años, tres años, eso no tiene importancia, pero lo que sí que tiene importancia es que a los tres meses de que tú hayas fallecido, de que el familiar haya fallecido, ¿vale? Ese es el tiempo máximo en el que una persona puede conducir antes de haberse registrado en el registro de la DGT correspondiente.
Entonces, para lanzar un mensaje de tranquilidad a los usuarios, ¿no? A los vecinos, si durante fallece una persona que es propietaria de un vehículo, durante esos tres meses tenemos de margen, ¿no? Un poco para realizar este cambio que, pues, actualmente, pues, hay que ir a la jefatura de tráfico, entre que consigues cita, puedes hacer realizar el cambio. ¿Este proceso tiene algún coste económico, este cambio de nombre?
Sí, este cambio de nombre es un procedimiento administrativo que tiene las tasas correspondientes en la DGT, ¿no? Y además, quería hacer mención también que la sanción correspondiente por haber pasado los 90 días y no haber hecho este trámite, sí, en estos momentos es una infracción al reglamento de circulación, es una infracción de grave de 200 euros de multa, ¿vale? Pero sí, evidentemente, desconozco cuál es la cuantía de la tasa, lógicamente,
pero
es el administrativo de la DGT,
claro.
Pero sí,
hay una tasa.
Como todas las tramitaciones. Sí,
exactamente. Estos días se ha recordado un poco estos controles de alcoholemia, ¿no? Que se realizan al conductor, ¿no? El proceso, ¿no? Cómo pasa el alcohol de la bebida a través de nuestro cuerpo, que llega a la sangre y todo eso a través del sistema. ¿De qué depende el grado de alcoholemia? ¿Cuánto oficialmente se nos dice? Si bebes, no conduzcas.
Bueno, a ver, esto es muy relativo, ¿no? Hay evidentemente muchas tablas de estudios científicos que hablan, ¿no? Y depende mucho del sexo, de si es hombre, si es mujer, depende mucho de
la masa corporal, ¿no?
Claro, de la masa corporal de la persona, si es del peso, en fin, hay una serie de variables que son importantes, ¿no? Si has comido, si no has comido, muchas cosas que influyen, ¿no? A ver, yo lo que tendría que decir es que evidentemente lo que tendríamos que hacer es no beber, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir claramente es que lo que tendríamos que conseguir sería la tolerancia cero, ¿no? En la conducción, eso sería lo
Lo ideal.
Lo ideal, ¿no? Afortunadamente no es así.
No.
Pero bueno, hay países de nuestro entorno donde ya se está yendo a esta tendencia, ¿no? Fíjense, esto por ejemplo en España, donde parecía una utopía, fíjese, los menores de edad, los menores de 18 años, tienen tasa cero.
Exacto.
O sea, un menor de edad que lleve un ciclomotor o que lleve un vehículo de movilidad personal o cualquier vehículo de este tipo que pueden conducir los menores de 18 años, su tasa es 0-0.
Claro.
Con lo cual, no estamos hablando de cosas raras ni muy lejanas, ¿no? Es decir, aquí ya los menores de 18 años tienen tasa 0-0. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una tasa 0-0 para el resto de conductores, ¿no? Yo creo que sí, creo que es muy importante, ¿no? Este tema.
Hablamos un poco en este sentido, es el grado de aceptación social, ¿no?, que tiene hoy en día en España el consumo de alcohol. Quizá esos países que ha comentado que la tasa es 0-0, pues en unos años España evolucione, ¿no?, en ese sentido y nos pongamos también en esa situación. Vamos a recordar, ¿cuáles son el mínimo de alcohol permitido en sangre y en aspiración, ¿no?, de las pruebas que realizan?
Sí, mire, hay mucha gente que se confunde y me gustaría aclararlo, ¿no? A veces dicen, dan tasas en sangre y tasas en aire. Y la gente dice, bueno, pero si la tasa es, mire, es lo mismo, ¿vale? La tasa en aire, en estos momentos para conductor general es 0,25 y la tasa en sangre es 0,50. Pero es lo mismo, eso es como dice usted, oiga, 1000 metros y 1 kilómetro, oiga, sí. Es lo mismo, estamos hablando de una variable diferente, por tanto, claro. Es lo mismo. O sea, en los conductores no profesionales,
noveles,
por decirlo de alguna manera, en los no profesionales estamos hablando de 0,25 la tasa, y en los conductores profesionales, vehículos de urgencia, transporte de mercancías, transporte de viajeros, taxis, etcétera, etcétera, todas estas personas aquí la tasa sería de 0,15. Pero esto estamos hablando en el ámbito administrativo, En el ámbito penal, es decir, conducir se puede constituir en un delito contra la seguridad vial. Sería a partir de 0,60, es decir, a partir de que usted es 0,60, más de 0,60, cuidado, no estamos hablando de una denuncia que me van a quitar puntos, estamos hablando de que usted ha cometido un delito, que va a ser enjuiciado y que le pueden condenar incluso con penas de prisión. Yo creo que esto, hace poco hemos tenido aquí un caso donde un joven en fiestas pues fue sometido a la prueba tal y... No, es una denuncia, no, es un delito. ¿Cómo que es un delito? Sí, tiene juicio. ¿Cómo que tengo juicio? Sí, es que esto es un delito. Esto es como robar o es como coaccionar, yeah, o es como amenaza, es un delito. Y esto es lo que has dicho, estos países donde tenemos la cultura nos cuesta entenderlo, pero es un delito. Y yo muchas veces lo he dicho en algunos foros, ¿no? Y cuidado, porque si tú vas bebido, que es un delito, y además produces un accidente con heridos graves o muertos, que eso puede darse en cualquier tesitura de cualquier fin de semana, estamos hablando de un concurso de delitos con un homicidio imprudente y vas a la cárcel de cabeza porque tiene penas de hasta 4 años de prisión. Con lo cual, una salida de un sábado que vamos de cena y donde bebemos y... Pues fíjate si se nos puede cambiar la vida, si puede transformar la vida, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser consecuente y por eso me gusta hablar así, ¿no? Hablar las cosas por su nombre para que la gente sepa cuál es la responsabilidad que nos puede llevar el bajo la influencia del alcohol.
Muy bien, nos sumamos a esta invitación, ¿no?, a que la gente sea consciente de que cualquier consumo de alcohol puede tener una repercusión y una muy grande, ¿no?, de accidentes, como dice, con un final muy trágico. Hace unos días hemos visto que se han sumado, ¿no?, que han mandado su afecto y sus condolencias a la familia y compañeros del policía local de Calpe, ¿no?, que había fallecido cuando trataba de rescatar a una persona.
Bueno, sí, la verdad es que, como no podía ser de otra manera, ¿no?, nos sumamos a la condolencia de la familia, bueno, ayer tengo que decir también que nuestro comisario principal jefe estuvo presente en representación de la Policía Local de Villarreal en los actos de lo que es el entierro de esta persona, los actos que hubieron a tal efecto, y bueno, nos hemos sumado como no puede ser de otra manera, ¿no?
Bueno.
Y bueno, aquí se demuestra también ese punto especial que tenemos los policías, ¿no?, de que en situaciones de peligro, situaciones de riesgo, por donde, bueno, cuando ves una situación, una persona en una situación de riesgo, pues bueno, vas a salvarla, das la vida por los demás, y prueba de ello ha sido lo de este compañero de Calpe, ¿no? Desde Policía Local, pues esto, nuestro sentido pésame y animar a su familia, sobre todo, que lo están pasando mal, a los compañeros, y nuestro máximo apoyo, y también dar las gracias a todas las personas que a través de la red social se han sumado a ese apoyo, ¿no?, desde nuestra posición, pues realmente muchas gracias, ¿no?
Pues sí, es una pena. Por último, hemos sabido que la jornada de ayer un coche se calcinó, se incendió en las inmediaciones del Colegio Británico. Un poco para disipar, por si hay alguna duda o alguien se piensa que ha sido provocado. ¿Qué información tienen al respecto?
No, fue un hecho accidental, fue un vehículo pues con un fallo mecánico, se prendió fuego y bueno, simplemente pues la conductora paró, hubo que parar el tráfico, hubo que el coche quedó calcinado, hubo que llamar a los bomberos, luego hubo que limpiar la vía porque estaba, pero bueno, es un hecho...
Un hecho fortuito,
puramente fortuito y accidental, no tiene mayor trascendencia, ¿no?
Quería resaltar que la policía local de Villarreal tiene el placer de celebrar muchos cursos, ¿no? De formaciones, ¿no? Para a los que acuden policías de todo el país. Y en los últimos días hemos podido saber que el curso que tenían en el Seminario Nacional sobre Policía Local en la instrucción de atestados tiene el aforo completo, ¿no?
Bueno, sí, ha sido un éxito. La verdad es que no se puede imaginar la cantidad de llamadas que estamos recibiendo. Hemos tenido que cerrar el aforo porque el aforo es el que es, pero bueno, ha sido un éxito total, con asistencia de jueces, fiscales, investigadores, policías locales. Bueno, la verdad es que es un seminario nacional que ha levantado mucha expectación.
Sí.
y que como te digo, tiene gente pues de todas las comunidades. Tenemos gente de la Comunidad de Madrid, de Cataluña, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, por supuesto, Andalucía, de Murcia. Y bueno, muy contentos, ¿no? Muy contentos de... Aquí siempre se cumple el dicho este que yo siempre digo, ¿no? Que ser pequeños no nos puede impedir hacer grandes cosas.
Sí, exacto.
El Villarreal Club de Fútbol, ¿no? Sí. Nosotros, respetando un poco las distancias, igual, ¿no? Bueno, hemos sido capaces desde nuestra escuela de formación de organizar un seminario nacional que sea referente a nivel nacional y que vamos a poner sobre la mesa pues puntos comunes precisamente en todo esto, la investigación de estos delitos, entre otros los que hemos estado comentando, de delitos contra la seguridad vial. Y también le anticipo, ya que ha comentado el tema de la formación, que el próximo 18 de octubre también vamos a tener un curso que está teniendo mucho éxito, mucha acogida de momento, sobre la prevención de la ideación suicida dentro de la propia policía local, ¿no? Algo muy novedoso, donde traemos un prestigioso, afamado psiquiatra de Madrid y donde, se nos van a dar técnicas y se nos va a enseñar, cómo prevenir esas ideas suicidas que puede tener, ya no los ciudadanos, sino los propios policías, ¿no?
Muy bien.
Bueno, consideramos que tenemos que crecer y que si con esto... la formación no tiene límites y prueba de ello son estos cursos y estos seminarios tan innovadores que seguimos haciendo y que, como siguiendo nuestro eslogan, ¿no?
Muy
formación
bien.
Sin límites, ¿no?
Exactamente. Pues estaremos encantados de abordar también este curso, ¿no? Que de la prevención del suicidio, que no solo busca ayudar, ¿no? A las personas que se encuentren la policía durante su servicio que tengan esta idea, ¿no? Del suicidio, sino incluso ya dentro del propio cuerpo, como dice el intendente, prevenir que puedan, es un trabajo con muchos momentos de estrés, ¿no? De ansiedad que puede generar y, claro, no está libre nadie, lamentablemente, en este aspecto de suicidio. Nadie nos libramos en ningún ámbito. Muchas gracias, Ramón Martínez, esperamos hablar muy pronto con usted.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros y...
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem. Bueno, y algo que ayer todo el mundo va a hablar y va a ser del anuncio que va a hacer el presidente andaluz, Juanma Moreno, de esa política fiscal y que la han fet estar en el centre mediàtic. Anem a escoltar què és el que diu el president andalús.
En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que hoy leía, escuchaba la radio, que decían, es que en Cataluña, que cada comunidad autónoma lo que haga. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. Que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones. Aquí no. En Cataluña hay patrimonio. Aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que...
Carlos Gil, regidor del Partido Popular del Ayuntamiento de Villarreal. Buen día.
Buen día.
No me conteste en cara porque vull que senca el próximo vídeo y después parlem.
Medidas para dar más facilidades a los ciudadanos con deuda a la agencia tributaria. Hay, en esta situación, hay personas y familias y pymes que tienen deudas con la agencia tributaria andaluza. Y tenemos que ser sensibles a esa situación que están viviendo. Por tanto, para que en esta circunstancia económica tan adversa puedan hacer frente a sus obligaciones y que no se asfixien, vamos a flexibilizar las condiciones de aplazamiento y de fraccionamiento de pago hasta un plazo general de 12 años. Porque la política fiscal también tiene que tener piel, también tiene que tener corazón. Tras esta sexta bajada fiscal nos convertimos, y para mí, no sé para ustedes, pero para mí es un motivo de satisfacción, de orgullo, nos convertimos en la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de España, después de la Comunidad Autónoma de Madrid. Piensen ustedes que hace tan solo unos años estábamos en la parte baja. Algunos
Abordem el tema perquè ara ja parla de lo que passa en Andalusia en estos moments. Jo no sé si ho he sentit bé, però diu que els permetrà pagar fins en un plaç de 12 anys, regidor.
Bueno, sí, efectivament, això és el que ha dit. A veure, està parlant del deute que habitualment les administracions, per desgràcia, doncs per gent que no ha pogut pagar, com pot passar en l'agència tributària o en la Seguretat Social, en aquest cas en l'agència tributària andalusa, doncs hi ha gent que té deutes pendents. ¿Vale? Este problema i intentar que els contribuents paguen les liquidacions que tenen pendents d'això, hi ha dues maneres d'abordar-ho. Un és ofegar-los, que és ser absolutament inflexible en unes normes, que evidentment són unes normes, perquè n'hi ha que donar-nos unes normes de com n'hi ha que pagar això, evidentment. Però de vegades, i en èpoques de crisi, a lo millor val més la pena donar-li facilitats perquè vagi pagant més a poc, que dir-li no, o me pagues en un any, o no te faig cap tipus d'aplaçament ni res. Això què genera? Genera que aquesta persona l'estàs ofegant per tots els costats. Perquè no va poder fer res.
Cal dir que vostè el seu treball, per si algú que està sentint-lo no sap o pensa que vostè no sap de lo que està parlant, vostè veu això tots els dies, no?
Sí, sí, és que tots els dies estem... pues, n'hi ha gent que pues, arriba a una declaració d'IVA, no pot en aquest moment a lo millor afrontar la liquidació perquè a lo millor és IVA que encara no ha cobrat o té dificultats financeres, i l'administració té uns mecanismes per poder aplaçar i fraccionar i ser d'això, però són mecanismes, diguem, curts, ¿vale?
Un màxim d'un any.
Sí, depèn.
Depèn. Depèn de les quantitats, depèn de si presentes avals, o sigui, depèn de diverses coses. El que sí que és veritat és que des de fa un temps això s'ha endurit a nivell de l'administració central i que en la filosofia de dir nosaltres no som financers, els financers són els bancs, si tu necessites financiació ves al banc però a mi paga'm.
Sí, però el problema és que el banc no te dona.
Bueno, és que ahí, clar, és que... ahí és on estem. Entonces, en esta mesura que ha volgut, entenc, fer el govern d'Andalusia, el que ha volgut fer és dir, jo tinc que recuperar totes aquestes liquidacions que estan pendents i que l'única forma que entenc de poder recuperar una gran part, perquè evidentment hi haurà algunes que per moltes facilitacions no les va recuperar, per desgràcia, però per recuperar una gran part és donar-li a la gent facilitats.
No, no, no només es dona a la gent facilitats, sinó que convida... a que en altres comunitats...
Sí, però estem parlant que el que ha parlat dels 12 anys i mig està parlant de deutes que n'hi ha actualment en l'agència tributària. Una altra cosa, no, una altra cosa és que hagi fet una crida als ciutadans d'altres comunitats autònomes perquè vagin a Andalusia.
Perquè allí no tindran...
Perquè allí tindran més oportunitats en el sentit que tindran una càrrega fiscal menor en els impostos que gestiona la comunitat autònoma.
Clar, i vostè com se pensa que això recibís la gent que està en aquestes comunitats autònomes on sí tenim aquests gravaments, quan fins i tot el ministre de la Seguretat Social diu que, bueno, per no tindre aquest problema, ho tindrem que recentralitzar. És que, de veritat, que hi ha un moment en què estem tots prou marejats.
Jo el primer que he pensat, quan ha sentit lo d'escriure de recentralitzar, ha pensat de què va passar-se a Vox. Perquè, clar, una de les mesures que Vox porta és que no vol saber res dels governs autonòmics. Entonces, si recentralitza les autonòmiques fiscals o les competències fiscals que tenen les autonomies, estàs fent una política al costat de Vox. És un ministre del Partit Socialista.
El que diu, en este cas, Moreno Bonilla, és que va a reduir el gravamen que pesa damunt dels ciutadans, de les empreses i de més, l'impost de successions i tot el de més. Però jo, si li pareix, vull posar-li un... que senca l'argument de Javier Ruiz. Ell diu que té els arguments que té a favor i en contra d'aquest impost que es coneix de la riquesa, que afecta un 0,2% de la població i perjudica el 99,8%. Anem a sentir-lo i després vostè opina.
Andalucía elimina el impuesto de patrimonio y abre la nueva batalla fiscal. Se elimina el que se conoce como impuesto a la riqueza. Es el que pagan quienes tienen más de 700.000 euros de patrimonio, excluidas los 300.000 euros de su vivienda. Así que es el impuesto para quienes tienen más de un millón. Y normalmente lo pagan quienes tienen una media de 2.700.000. de patrimonio. Así que es efectivamente un impuesto a la riqueza que aquí en España paga el 0,2% de los más ricos y que en Andalucía recauda 93 de los 1.200 millones en total. Andalucía lo va a bonificar al 100%, es decir, quienes lo pagan van a ver cómo vuelve ese dinero. En total, un descuento de unos 5.800 euros por persona por millonario. Y a partir de aquí se abre todo un debate con argumentos a favor y en contra de terminar con este impuesto. Los argumentos a favor de terminar con él son los de la doble imposición. Quienes pagan esto, millonarios o no, pagan por impuestos y bienes que ya han tributado. Por ejemplo, su vivienda ya ha pagado impuestos, su renta ya ha pagado impuestos. Así que tributar por patrimonio es tributar dos veces por el mismo concepto. Y hay un segundo argumento a favor de derogar ese impuesto, y es que este impuesto, aunque es de naturaleza estatal, puede ser bonificado por cada una de las autonomías. Así que las autonomías tienen libertad para ejercer eso, la autonomía. Pero a partir de aquí hay tres grandes argumentos en contra y tres incoherencias de un Partido Popular que parece estar jugando más a lo electoral que a lo económico en todo esto. La primera y la fundamental es la incoherencia histórica. El Partido Popular, que ahora dice que hay que tumbar este impuesto, el de patrimonio, lo sostuvo en el año 2012, cuando Mariano Rajoy gobernaba, cuando acababa de instaurarse este impuesto, que nacía en 2011. Así que es un impuesto que viene con el aval del Partido Popular, el mismo PP que ahora dice que hay que terminar con él. Hay una segunda incoherencia y es la económica. Este impuesto lo paga el 0,2%.
Ahora el 99,8 va a ayudar al 0,2 más rico. Es un impuesto que, si se elimina, significa que los más pobres van a pagar a los más ricos. Pero sobre todo hay una tercera incoherencia, y es esta, la incoherencia territorial. Porque Andalucía recibe dinero del resto del Estado. Andalucía no es contribuyente neto como lo es Madrid, sino que es receptora de fondos del resto del país. En concreto, Andalucía recibe 8.500 millones del resto del Estado. Eso significa que los españoles más pobres pagan 8.531 millones a Andalucía para que Andalucía rebaje impuestos a los andaluces más ricos. Quienes son clases medias en España van a financiar la bajada de impuestos de las clases altas andaluzas. Ahora mismo hay una batalla cruzada, pero en esto la sensación...
Pero no es comencem, Carlos.
Ahora... No sé per començar, però antes que res, jo sempre que se parla de que paguen els rics o que els pobres van a pagar els rics, tot això me pareix un discurs molt propagandístic, siga del costat que siga.
Que siga, sí.
O sea, així anem a parlar de gent que té unes rentes o gent que té unes altres, i no anem a parlar de rics perquè n'hi ha que en pocs diners és molt ric i n'hi ha que en molts diners és molt pobre.
Entonces, partint de la base de que tributar per algo que ja has tributat sí. És algo...
A veure, evidentment és un impost que té esa doble imposició. O sea, un simplement està pagant per lo que té, però no recibis res a canvi. O sea, evidentment, tu pagues un IBI a l'Ajuntament, però estàs rebent un servei a canvi. Uh-huh. ¿Vale? L'impost de patrimoni no recibis res a canvi, simplement pagues per lo que tens.
Clar,
perquè tampoc dius... estàs pagant per lo que guanyes, sinó per lo que tens. Guanyes o no guanyes, pagues per lo que tens. Entonces, això ja ha pagat anteriorment, ha pagat renta, ha pagat tal. Per tant, és un impost no a la riquesa, és un impost a l'estalvi.
Per lo tant, les autonomies que el cobren poden llevar-lo, igual que ha fet... Perquè, claro, si parlem del territori d'Andalusia, que és el territori que sempre recibís més ajudes, jo no vull entrar en aquest tema, perquè això és entre autonomies. Jo el que vull és... La Comunitat Valenciana té la possibilitat, tindria la possibilitat d'eliminar este impost.
És que ahí és on vaig a lo que parla de la incoherència del Partit Popular. Anem a veure. Este impost, quan el Partit Popular estava governant en Madrid, en la Comunitat Valenciana, este impost no estava. No se pagava. Hem estat uns anys abans de vindre el govern de Sánchez i el govern de Ximo Puig on no se pagava.
És dir, en la Comunitat Valenciana, en el 2012, que diuen que estava l'aval del Partit Popular, en la Comunitat Valenciana no se pagava.
No, i a més n'hi havia uns mínims molt alts.
Uns mínims molt alts
vol dir que n'hi ha una quantitat exenta. Per exemple, des que entra Ximo Puig, cada any i ese mínim l'ha anat baixant. Què vol dir això? Que la majoria de comunitats autònomes, independentment de les bonificacions, la majoria de comunitats autònomes tenen el mínim en 700.000 euros.
És a dir, U
no paga res ni fa declaració fins que no arriba a 700.000 euros.
I quan parlem de 700.000 euros, que en parlem en la gent de peu, no? Tu tens que tindre 700.000 euros entre diners i propietats?
Claro.
Tot. Sí, però vostè me diu claro i la gent diu...
No, és tot. O sea, quan parlem de patrimoni, és tot el patrimoni. Inclús un vehicle també entra dins del patrimoni de la gent.
A partir de 700.000 euros, tu pagues.
A partir d'ahí tens l'obligació de fer la declaració i entonces liquidar, ¿vale? Des que entra Ximo Puig mos han baixat això, i en el 2022 és que tinguen més de 500.000 euros ja van a pagar. O sigui,
altres
comunitats autònomes que tenen els 500.000 euros com a mínim, Catalunya o una altra, Aragó. Les altres estan
en 700.000. Des de quan en la Comunitat Valenciana se paga a partir dels 500.000?
Des de fa... els 500.000 serà el primer any enguany, l'any passat eren 600 i l'anterior 700. Ho han anat baixant.
Enguany serà a partir dels 500.000 euros.
Exacte. Però a part, n'hi ha unes bonificacions. ¿Vale? O sea, això és el tipus. Però, per exemple, el que està plantejant-se ara en Andalusia és que de l'import que isca vaig a bonificar el 100%. Per què? Perquè les competències que tinc com a govern autònom m'ho permeten. Regular la part autonòmica de l'IRPF, l'impost de patrimoni, successions i donacions i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Entonces, dins d'ahir, el govern té possibilitat. Quins són els governs que avui estan aplicant la menor pressió fiscal als seus ciutadans? Madrid, Galícia i a partir d'ara Andalusia. on estem en la Comunitat Valenciana? La que més se paga. A la cua, baix de tot, baix de tot. O sigui, baix de tot vol dir el que, és que més paguem, Comunitat Valenciana. Ara, arribar a dir que dins d'algo que no té res a veure, que depèn de població i de moltes altres coses, dins de lo que és el reparto dels pressupostos generals de l'Estat i de la recaptació que n'hi ha de l'Estat, que un pobre, entre cometes, de Navarra va a financiar lo que no està pagant un ric, entre cometes, d'Andalusia, és, vamos, lligar-ho en pinzetes, però a base de bé.
No, yo lo que lo de llegar, menos que llegar
no,
en pinzetes...
No, perquè és lo que ha dit este home.
Sí, a veure, en este cas, estava dient lo que hi ha en contra, i jo lo que vull saber és, això és real o és algo que ens ho fan tragar no, que no és real?
No, no, això és real. Això és real. Això és així, no? Tots els anys quan fem la declaració de renta, això ho estem veient. O sigui, les declaracions de patrimoni dels últims 3 anys, i això m'ho pot corroborar qualsevol assessor que estigui fent declaracions, cada any han pujat. Per què? Perquè baixen els mínims cada vegada. N'hi ha més gent que paga impostos de patrimoni. En la Comunitat Valenciana parle.
I lo dels 12 anys que ha... Clar, perquè jo ara li preguntaria, i vostè, vostès... que van a plantejar-nos en aquesta campanya que van a fer a partir o que estan fent a partir d'allà, perquè no oblidem que lo de Moreno Bonilla diuen que ha sigut un acte electoralista a tope. Què van a plantejar-nos? Què faran en este, si seguiran els passos de Moreno Bonilla?
Mira, jo tinc així un document, uh-huh. Un document que va fer el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, farà cosa de, crec que era a principi d'any, on se va plantejar la reforma fiscal que planteja el Partit Popular a partir del mes de...
I en esta reforma fiscal?
I en esta reforma fiscal, si entrem en impost de patrimoni, planteja el mateix que està plantejant Moreno Bonilla a Andalusia, que és bonificar al 100% l'impost de patrimoni, en el qual s'estima que n'hi haurà un estalvi per a les famílies de 150 milions d'euros. I això 150 milions d'euros en tota la Comunitat Valenciana és gent que va a poder invertir en la Comunitat Valenciana.
Val. I ara va allò de... és que si no paguem impostos no tenim serveis.
Si els serveis en la Comunitat Valenciana els tenim duplicats per un botànic que duplica directors generals en conselleries i duplica el gasto de l'administració, és un dels motius per als quals necessiten més diners. Una administració eficient és la que el primer que fa és ajustar-se el cinturó i intentar que l'administració siga la que menys diners coste o la més eficient. Quan parlem d'eficiència, no és que sigui més gran o més crítica, quan parlem d'eficiència és que sigui el menys gravosa pel ciutadà. De manera que pagant menys impostos, i és el que se fa, i ho pots llegir en qualsevol llibre d'economia, és el ABC. O sigui, en èpoques de crisi, el que tu tens que deixar és que els ciutadans tinguin més diners al seu bolsillo, que puguen fer front a les seves obligacions i a la vegada poder tirar endavant. Si tu els ofegues, o conforme ara, o sigui, és que esta crisi, esta puja de preus i esta inflació que tots estem patint, només tens que veure les xifres de recaptació del govern. Qui paga l'IVA? L'IVA el paguem toquisqui.
Clar, jo li parlo a vostè...
I l'IVA d'uns preus inflats...
No, al final sempre repercutís en el ciutadà de peu. Però este, dona igual, el poder econòmic que tinga, és dir, però cau. I tindre aquesta possibilitat de tindre 12 anys... Perquè imagines que tot el món... Ara bé, què anem a pagar l'IVA? Vostè ho sap perfectament. Quantes empreses té vostè avui al cap que té que dir el que li és d'IVA, el que té que pagar, i sap vostè que no pot pagar-les, que no pot pagar-lo?
Bueno, tampoc n'hi ha tantes. Per sort, la fins ara, jo crec que el teixit econòmic de en principi local o provincial, jo penso que està prou sanejat. La pandèmia no ens ha passat tanta factura perquè no depenem excessivament massa del turisme, que ha sigut un turisme hosteleria que ha sigut un dels més afectats. Evidentment tenim hosteleria.
Vostè sap que quan diu que no està tan afectat, està dient que han fet una bona política d'ajudes?
No, jo no he dit això. Jo he dit que els sectors que ens afecten a la nostra zona no estan dins dels sectors més afectats. Així com la crisi del 2008 va pegar un pet la ceràmica, que evidentment així ens va afectar a tots molts, i te'n vas a Alacant i no se van enterar, ves ara a Alacant, després de la pandèmia, conforme estan, que depenen molt de l'hostaleria i del turisme.
Clar, però...
Ara, una altra cosa...
És que en vez de les ajudes als ciutadans van vindre les ajudes als rescats als bancs en el 2008. Vostè diu que les empreses en este moment, quan vagin a pagar l'IVA, no van a aplaçar el IVA. Vostès és el que han arribat a dir que no aplacen el IVA perquè tenen por, perquè saben que si tenen alguna cosa en el banc i us ho veuen.
A veure, el tema dels aplaçaments, el tema dels aplaçaments són, evidentment, l'administració té que donar els seus mecanismes, vale? No vaig entrar així perquè és clar, molt divers de que n'hi ha part...
És raro, no? Parlar-los
no,
en públic.
No, i que moltes vegades, a lo millor tampoc és culpa de l'administració. O sigui, a vegades els problemes financers...
No, estem parlant dels imposts.
Sí, però els problemes financers que te fan que quan arriba la liquidació de l'IVA no pugues afrontar-la, n'hi ha de vegades que és culpa de l'empresari i de vegades que no. Entonces n'hi ha que veure cada cas en el seu... No ho podem ficar tot el mateix sac, ni que l'administració sí o sí té que donar facilitats de pago. Té que donar-les, evidentment. Té que afavorir que la gent pague les seves liquidacions impositives.
Clar, perquè...
Però també ho té que fer bona lletra. O sigui, tot va lligat, ¿vale? Lo que me referís jo és que el que estem parlant dels 12 anys, estem parlant, el que entenc que està volent dir és que vol recuperar la deuda històrica que té, en este cas, l'Agència Tributària Andalusa per recuperar aquests diners. Que d'altra manera, a lo millor seria difícil que recuperar, o d'esta manera intenta, ho ha fet el seu estudi, per intentar recuperar un percentatge important d'una deuda que existís. Jo no crec que tu vivis a pagar l'IVA i en Andalusia te diguen, tens 12 anys per pagar una liquidació de 3.000 euros. No té sentit. ¿Vale? Entonces, jo pense que dins de la reforma, el que ha volgut dir en aquests 12 anys és poder ficar-se al dia,
recuperar
en algo que te dicho que te permitís en el moment que tu arribes a un acord de financiació o d'aplaçament en l'administració, te permitís tenir un certificat d'estava corrent de pago, perquè tu has arribat a un acord, vas a pagar en X temps mentre no incomplis que estàs al corrent de pago. Per tant, lo important que és avui en dia tindre certificats d'estava corrent de pago en l'administració. Per què? Perquè si no els tens, se tanquen absolutament totes les portes. No, això... no sols les dels bancs, les dels teus proveïdors.
No, i administracions públiques no pots treballar amb elles. El que jo li diria és, si el pla que estan donant en aquest moment, perquè no oblidem que molta gent el que ha fet ha sigut tirar dels seus estalvits i per això ha pogut aguantar, però que han passat 2 anys molt malament. I ha pagat perquè ha tirat dels seus estalvits, perquè no els han donat més temps per a pagar. És a dir, o almenys és el que ens diuen. O no han donat, sí que han donat més temps, quizá, però no el temps suficient.
És que el temps suficient quin és? És molt relatiu. És molt relatiu. O sigui, cada... És el que et dic, és que cada cas és molt particular. No se pot generalitzar.
En el cas del Partit Popular, aposta per donar més temps per a que la gent pugui aplaçar els pagos?
Al final tu t'has que donar... Conforme he dit abans, el primer és que t'has que marcar unes línies, ¿vale? I t'has que marcar una forma de com demanar això, d'aplaçar-ho i això. El que és cert, i jo m'he trobat moltes vegades, és de que si tu dones... N'hi ha una gran part de la gent, quan té dificultats, el que vol és que l'ajuden. I a lo millor l'ajuda és, te pague a poc i te dones facilitats, me dones aire. Si te tanques en banda i dius, esto lo que hay, punto pelota, pues segurament esa persona d'ací X mesos ha tancat. El tancar, sabem tot el que comporta.
Claro.
Comporta que aquesta persona no té feina, que no pot tirar endavant, que potser ha tingut treballadors que s'han anat al carrer, que n'hi ha una sèrie possiblement de proveïdors que no han cobrat, possiblement el banc s'ha quedat en un préstec pendent de cobrar. O sigui, lo millor que n'hi ha és que les empreses tinguin bona salut. I perquè tinguin bona salut, les tenim que ajudar la part que li correspon a l'administració. Evidentment, els bancs tenen el seu negoci. El banc, quan deixa diners, evidentment, el que vol és que li tornen en el pla que s'acorde. Però en molts casos, si s'han donat les circumstàncies, s'han aplicat moratòries o refinanciacions o coses d'aquestes. Ara, evidentment, n'hi ha casos que és impossible. Jo m'he ficat en la pell d'un banc o inclús d'una administració. D'una administració inclús tindria que ser més sensible, pense jo.
Bueno, això és el que diia en este cas el president d'Andalusia, Moreno Bonilla. Vostès van a continuar en aquesta línia, no? En la línia que hem sentit?
La línia del Partit Popular en la Comunitat Valenciana és molt clara. És rebaixa d'impostos perquè la gent puga eixir endavant. Que els diners, que la gran part o una part dels diners es puga tindre el propi contribuent en el bolsillo i en aquests diners puga afrontar el seu dia a dia o començar una activitat o fer el que sigui, però que ho tinga la gent de per si, i ara ja vaig al nivell local i sobretot a Simila Real, és una gent molt emprenedora, i entonces, però, claro, quan comença, necessita un poc que l'ajuden una miqueta entre tots. Entonces, jo recorde, fa molts anys, quan jo començava, de que tu, per contratar el primer treballador, el Servef te donava 2.000 euros a fondo perdut quan t'arribes el primer treballador en l'empresa. Des de que Ximo Puig està en la Generalitat, això no existe. Per contratar el primer treballador, que és el que més te costa contratar. Perquè després, un poc la cosa ja va rodar, vas tenir més feina i vas contratant més gent. Però el primer treballador és el que més costa contratar.
Carlos Gil, si s'han quedat sense temps, jo amb vos tenia un programa sencer. Moltes gràcies per haver estat
una,
així.
Un altre dia parlem d'altres impostos, que n'hi ha uns quants més.
Moltes gràcies.
Bon dia.
¿Has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tenemos con nosotros ahora a Araceli de Moya. Ella es la alcaldesa de Oropesa del Mar, localidad que celebra los próximos días las fiestas en honor de la Virgen de la Paciencia, concretamente del día 24 de septiembre al 9 de octubre. Hola, Araceli.
Hola, muy buenas tardes.
Vale, coméntanos un poquito, esas fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia, me imagino que como el resto de los municipios son las primeras un poco con más normalidad, ¿no?, desde el inicio de la pandemia. Cuéntame, ¿qué actos habéis preparado?
Pues mira, como tú has comentado, muy bien comentado, son las primeras que hacemos sin restricciones de ninguna clase desde el inicio de la pandemia, lo cual nos lleva pues a querer disfrutarlas con intensidad, ¿no? Y porque el poder hacerlas sin reservas realmente de cara a los vecinos es la mayor de las alegrías, porque llevamos mucho tiempo esperando este momento, ¿no? Hemos preparado, como siempre, un programa lleno de actividades, pensando en todos, en los niños, en los mayores, en los jóvenes. Por lo tanto, bueno, pues hemos exprimido al máximo todos los días de estas fiestas. Empezamos este sábado con la presentación, la proclamación de las reinas, damas y pesteros en la Corte de Honor 2022. Y después, bueno, pues se amenizará también con un quinteto, Adrenalina y Disco Móvil. Y luego ya pues el domingo empezamos con una charla taurina, la procesión de bajada de la Virgen de Nuestra Señora, la Virgen de la Paciencia, desde la iglesia, la plaza de la iglesia hasta la parroquial de San Jaime, con el septenario. ¿Qué más? Tenemos folclore a banda, canciones de la tierra, es que, ¿qué te diría eso? Hasta, desde la mañana hasta la noche. Luego el lunes, pues entrega de trofeos de los campeonatos de petanca, que ha habido, de cartas, etcétera. Y los septenarios, que será toda la semana, desde el lunes 26, pues estaremos hasta el viernes también con septenario. El prego, por ejemplo, es el 1 de octubre, el sábado 1 de octubre a las 5 de la tarde, que también es un encuentro muy, muy significativo. Viene mucha gente de muchas reinas, damas de otros pueblos, en las carrozas, está muy bien. Nada, yo os animo a que vengáis. Tenemos, por ejemplo, el viernes 30 de septiembre, Nite la Paciencia, que aparte de la misa, la bendición de las cintas conmemorativas ya del 58 aniversario de la llegada de la Virgen de la Paciencia Oropesa, concentración de collas locales, también la crida anunciando fiestas, un tardeo tributo a Alejandro Sanz tendremos también. Bueno, tenemos dos espectáculos, que uno de ellos es Tamara, también de canciones bolero, y luego Neil Moliner, que es un joven que está ahora muy de moda con los jóvenes. Bien. Exacto. Que también viene. Y luego, bueno, el un día que es muy entrañable, a mí particularmente me gusta muchísimo, será el lunes 3 de octubre, que es el día de las paellas. Es un día en el que, bueno, pues que todo el pueblo nos concentramos en la calle para comer, hablar, pasarlo bien, bailar. Y ese es un día, bueno, que yo creo que nos gusta a todos. Y este año va a ser más emotivo que de costumbre, porque llevamos varios años sin poderlo celebrar, ¿no? Por ejemplo, después de comer, pues habrá también DJ, habrá música, habrá hasta un bingo que van a organizar los festeros, en fin, toro mecánico, o sea que cada día, y luego otra cosa que en Oropesa no puede faltar son las vaquillas. Tendremos varias tardes de vaquillas, toro cerril, bousa de carrer y el encierro oropesino, que no sé si sabes que está declarado ya de interés turístico. En fin, que no nos vamos a aburrir.
No, desde luego que no. Mencionabas ahora, para acabar, el tema de los toros. Seguramente, sí. Pero la alcaldesa de Oropesa nos lo va a confirmar. Van a ser unos festejos a nivel de actos taurinos 100% seguros, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, tenemos plaza de toros para empezar, y luego se han repasado todas las barreras. Piensa que estamos muy acostumbrados a hacerlos y ya pues se conoce. Renovamos en su momento todos los cerramientos que hay que poner en bousa de carrer o en el encierro, y luego la plaza de toros, que está totalmente legalizada y que, bueno, ya tiene muchos años y ahí está, ahí para sacarla partido. Sí, sin ningún problema. Evidentemente, como siempre, algún revolcón o esas cosas que esperemos no haya, pero que entra dentro de lo previsible. Pero como sabes, pues tenemos la enfermería, la ley además obliga a tenerlo, el médico, la ambulancia a la puerta, todas las garantías para que si hay cualquier percance, pues poder reaccionar, ¿no? Cumplir los protocolos.
Exactamente. En este sentido, otro tema que quería comentarte era el del punto violeta, ¿no? Oropesa también iba a poner todos los esfuerzos para ser lo más seguro posible para las agresiones de tipo machista.
Exacto, en las fiestas van a haber dos puntos: un punto violeta para lo que dices tú, la violencia de género o si hay algún tipo de agresión en las fiestas, sobre todo pues en la noche, ¿no? Que hay verbenas, la gente bebe, en fin, lo que sea, ahí va a haber un punto para poder acudir a él cualquier persona que tenga cualquier incidente o cualquier agresión, para poderles atender y acompañarles en todo lo que haga falta. Y luego era un punto también arcoíris, también para problemas que pueda haber con los colectivos LGTBI, que se les ataque o haya algún problema también. Eso pues desde servicios sociales ya se viene haciendo. Y bueno, yo lo que querría es pues concienciar, ¿no?, a todos los pueblos, a todas las administraciones, que es una medida que da tranquilidad y seguridad también a las mujeres, también a los padres, a las madres, con las chicas, las hijas más jóvenes, porque, bueno, saben que tanto dentro de casa se les apoya y se les ayuda, pero si fuera también tenemos algún punto de estas características, pues pueden estar también más tranquilos, ¿no? Y luego, pues que no debemos distinguir entre unos actos u otros, si nos gustan más o apoyamos un tipo de música u otra, o este evento me gusta más o menos. Lo que hay que pensar siempre es en la gente joven que pueda necesitar este apoyo, y lo que tenemos que hacer las administraciones es dar esa facilidad con estos puntos de asesoramiento, ¿no?, y de seguimiento de una persona que pueda ser víctima en un momento dado, tanto LGTBI, que hay pues todavía, ¿no?, muchos ataques homófobos, y también pues de problemas de violencia de género, por ejemplo, o de ataques en una fiesta a alguna chica, lo típico. Entonces, que estemos ahí y no miremos nadie para otro lado.
Exactamente, ¿no? Garantizar esa atención, ya que sí. Se hace todo el trabajo de prevención, pues también garantizar que en el momento en que ocurra algún hecho de este tipo, estas personas se vean apoyadas. Por último, eso que no es. Tiene nada que ver con las fiestas, mañana comienza el congreso Cada Grano de Arena Cuenta, ¿no? Es un congreso que ya se realizó el año pasado, yo tuve la suerte de asistir para cubrirlo y fue la verdad muy interesante. Vinieron ponentes de toda España, de asociaciones, ayuntamientos, y un poco se habló de este problema, ¿no?, que es el problema que es la regresión de la costa y que afecta tanto a la provincia de Castellón.
Exactamente, bueno, pues sí, este año es el congreso, es la segunda edición del Congreso Nacional por la Regeneración de las Costas Españolas, que se celebra aquí en Oropesa, y de alguna forma hemos querido coger la bandera de este tema tan importante, porque lo padecemos muy directamente con la playa Morro de Gos y la playa de Les Amplaries, sobre todo, y bueno, vamos viendo cómo año a año va desapareciendo nuestra arena, nuestras playas, y siendo un municipio eminentemente turístico también, pues la verdad es preocupante, ¿no? El motor económico depende mucho de la calidad de nuestras playas y cada vez pues sufrimos más, ¿no? Teniendo que hacer aportes de arena, estando mirando al cielo todo el día por si llueve, por si hay una corriente, y no, hay que proteger nuestra costa, hay que intervenir siendo respetuoso con el medio ambiente, pero intervenciones técnicas que se puedan hacer, pues no hay que mirar para otro lado tampoco, porque al final si hay inacción por parte de la administración, al final sufrirán y padecerán y desaparecerán incluso nuestras playas. Entonces eso no se puede permitir y hay que ponerle remedio ya. Se trata de concienciar y de educar en esa línea, y como el año pasado tuvo mucho éxito, este congreso en vez de un día lo vamos a hacer en dos días, el jueves mañana y tarde, y luego el viernes por la mañana. Y como
necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efecteb-r.com. Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modular.
La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, reclama una llei integral contra el tràfic amb finalitats d'explotació sexual.
Així és. Ha exigit una llei integral contra el tràfic amb finalitats d'explotació sexual. No sols per a poder lluitar eficaçment contra una de les formes més aberrants d'atemptat contra els drets humans que mercantilitza el cos de la dona, sinó també per a poder erradicar la prostitució en atacar el problema des del seu origen. La consellera lamenta que mentre mantinga el debat d'abolir o no la prostitució, es continua fomentant el tràfic d'éssers humans.
L'entitat valenciana d'habitatge en la Generalitat adquireix 20 habitatges a Borriana aplicant el dret d'adquisició preferent.
El preu ha sigut de 1,7 milions i l'operació ha comportat una inversió total de 2,0 milions, amb un estalvi de quasi 900.000 euros. Els immobles adquirits formen part d'un mateix edifici construït l'any 2009 i que es troba en bon estat de conservació. Són cases que passen des d'ara a estar qualificades com a protegides amb caràcter permanent, blindant així la seva funció social.
I l'Alcora augmentarà en 100 euros les ajudes al transport per l'alumnat d'estudis no obligatoris.
Així és, l'estudiantat universitari de màster, de batxiller, cicles formatius i conservatori que vaig a fora de l'Alcora tindrà dret a aquesta ajuda, que passarà de 100 a 200 euros. I per a estudiants universitaris i de màster passarà de 400 a 500 euros. Escoltem a l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir.
Tal com va anunciar ahir l'Ajuntament de l'Alcora enguany, tenint en compte pues, tot l'augment de preus que estan tenint i que les famílies pues, cada vegada tenen més despeses i els salaris són igual o inclús en alguns casos estan patint la situació de tindre que patir un ERTE, en el que això suposa una disminució en els ingressos d'una família, des de l'Ajuntament hem optat en ampliar fins a 100 euros més les ajudes que donem a tots els estudiants que van a Castelló, que van a altres localitats a cursar estudis que no són obligatoris, però que evidentment són essencials per a la formació de la nostra, gent jove. Per tant, a partir d'enguany, aquestes ajudes s'incrementaran en 100 euros més que podran justificar després en tot el que siguin despeses de transport fins a altres localitats.
I el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrigal, aclareix què és l'operació de crèdits extraordinaris finançats per baixes d'anul·lació que van ser tractats ahir en el ple. La quantitat són 272.000 euros que es destinaran al Centre de Persones Sense Llar de Càritas per al conveni de la col·laboració amb Axiobi i també als afectats del vocal de Cumbre Vieja. Escoltem a Xus Madrigal.
Pues lo que vamos a aprobar ahí en el plenari va a ser tres nous convenis en la línia de solidaritat que vam parlar i de promoció de la ciutat, tant de 12.500 euros que van destinar a La Palma, a la illa de La Palma, per la erupció del volcà Cumbre Vieja. A partir d'ahí, pues bueno, entenem que La Palma que renaixen dos vegades, una per el Covid i una altra per esta desgràcia que ha hagut el volcán, i Vila-real, que és una lluita solidària, pues estarà allí. Després també vam aprovar 60.000 euros per a un nou conveni en UCOVI. UCOVI també va eixir en temps difícils, en temps de va néixer en temps de pandèmia, per tal de buscar formes de que els seus negocis que estaven patint poden tirar endavant. Des del primer moment l'Ajuntament ha estat en contacte directe amb aquesta associació d'hostelers i oci de Vila-real. Tant vam ampliar les terrasses quan estaven en restriccions d'aforament, després vam eliminar la tasa de terrasses, després vam bonificar l'IBI, o sigui, hem estat sempre ahí, i ara, bueno, consolidada aquesta associació i en l'interès d'una promoció tant interna dins la ciutat com externa a altres poblacions, bueno, fem este nou conveni en Axiobi per tal de que se puguen fer totes aquelles activitats que promoguen tot l'oci i l'hostaleria de Vila-real. I finalment, 200.000 euros més que vam aprovar per al nou albergue de Càritas i de l'Obispat que s'està fent en Vila-real ja, que prou de ser una realitat. Pensem que els més desafavorits la tenen sense un llar. Bueno, en aquest cas anem a poder-ho tindre. És molt important que Càritas i l'Obispat hagin decidit que sigui així en Vila-real. Això és referència a nivell provincial. Però també agrair i sa elecció, perquè estem segurs que darrere d'aquesta elecció, com vaig dir, està tot el treball incansable dels voluntaris de Càritas durant molts anys que ha fet possible que s'elegi Vila-real per a aquest fi. Tot això eixirà de partides que ja tenim en les matèries àrees de gasto, tant en economia com en serveis socials. El que fem és destinar diners d'unes partides que pensem que podem acabar l'any en certa tranquil·litat i destinar-los a aquests contractes per tal de a estos dos convenis, perdó, per tal de fer front a ells. No hi sent de cap crèdit, no hi sent de cap impost, no hi sent de res, hi sent de les mateixes partides que tenim tant en serveis socials com en economia, simplement les destinem d'una àrea de gasto a una altra, únicament.
Bueno, cal dir que això era el que ens ha explicat el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Vila-real, perquè en la notícia que s'avançava al principi ens havien arribat preguntes de si era un crèdit nou que havia demanat l'Ajuntament de Vila-real. Pues no és un crèdit nou, és, com bé ha dit, aquestes partides que no s'han utilitzat i que se poden aprofitar en aquest tipus de coses que tanta falta fan. No se'n vagin, nosaltres se n'anem, estarem dos horetes junts demà, però ara no se'n vagin perquè entren els meus companys d'esports i de ben segur es contaran coses que tenen ganes de sentir. Les dues del migdia, fins demà.
So slowly time goes by.